Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que aquest divendres tindrà lloc a Calafell, a les instal·lacions del CREAC, del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, una jornada divulgativa titulada Posidònia Activa, en què s'explicarà el projecte que porta endavant la gent d'Anèlida, Serveis Ambientals Marins, per, doncs això, per estudiar, per protegir, i si s'escau, per incrementar la posidònia que hi ha davant de les nostres costes. Anèlides que recordàvem que havíem portat a terme altres anys, altres estius, tallers aquí, doncs, per joves, camps de treball, precisament també per estudiar la posidònia i la simonodea, em sembla que es deia, l'altra planta marina que tenim davant de les nostres costes. Per comentar-ho tot plegat, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la directora executiva d'Anèlides, a la Andrea Comaposada. Andrea Comaposada, bon dia.
Hola, bon dia.
El projecte en concret que porteu a terme a Calafell, en què consisteix? Què és el que esteu fent exactament? Perquè hem vist, i ara ens ho podeu explicar, que esteu recollint posidònia per intentar, doncs, no sé com dir-ho, cultivar-la.
Sí. Primer t'explico una miqueta els inicis d'aquest projecte.
Endavant.
Posidònia Activa, sí. El projecte Posidònia Activa és el projecte que portem en àrees no protegides del Mediterrani i el que fem és cartografiar amb una sonda multifeix totes les zones on hi ha posidònia, vale, i que no estan protegides. Vam començar el 2020 a Roda de Barà i a Creixell, vam seguir el 2021 a Coma-ruà i a Sant Salvador i aquest any hem continuat a Calafell. Què ha passat aquest any a Calafell? Que hem trobat que la praderia estava en regressió, és a dir, estava en mal estat. Uh-huh. Llavors, el que juntament amb l'Ajuntament de Calafell s'ha decidit fer una fase de restauració, vale, dintre d'aquest projecte de posidònia activa. Llavors, nosaltres el que fem és buscar totes les zones on hi ha posidònia, si veiem que està bé, fem el seguiment d'aquestes zones, i si veiem que està malament, com és el cas de Calafell, fem la restauració. I com l'estem fent, aquesta restauració? El que estem fent és agafar feixos de posidònia adults, que són fragments de posidònia, que trobem a les platges, que venen dels temporals. Per exemple, els dos últims temporals que hem tingut, el del 19 de gener i aquest de fa dues setmanes, el del 8 de febrer, ens ha portat molts feixos de posidònia trencats, fragments de posidònia a les platges. Uh-huh. Aquests fragments els agafem i ràpidament els portem als aquaris del CREAC, del Centre de Recerca de Calafell, per afavorir el seu creixement dintre de l'aquari. Vale? Llavors, d'aquesta manera, afavorim l'oxigenació i tots els paràmetres que té la posidònia al mar dins d'un aquari per fer-la créixer més ràpid i els donem una segona vida a aquests feixos, a aquests fragments de posidònia dintre dels aquaris. Per després, a la primavera, trasplantar-los al mar, a la zona on està deteriorada la Calafell.
Déu-n'hi-do. És a dir, perquè ens entenguem, els fragments que arrenquen els temporals i que van a parar a les platges, hi ha fragments que encara estan vius i que, per tant, són recuperables, sí. Són transplantables.
Correcte. Perquè tu, si ho fas ràpidament, en unes hores, en poques hores, uh-huh. pots agafar el fragment, portar-lo a l'aquari i que el fragment revisqui. Vale? Per tant, li estem donant una altra vida en aquest fragment que ha arrencat el temporal.
Per tant, s'entén que té arrels, té tota l'estructura de la planta, el que li permet rebrotar, per entendre'ns.
Sí, correcte. Són ja fragments adults uh-huh. que tenen totes les fulles i també les arrels, que és el que li permet als aquaris, amb una malla de coco biodegradable, que s'arreli en aquesta malla i que vagi creixent. Vale, amb unes condicions molt favorables per la planta.
I aleshores,
amb nutrients...
Un cop ja ha agafat, diguem, l'estructura que ha de tenir, se l'agafa sencera amb la malla de coco i tot i es porta, entenc que amb submarinistes, a la posició on es vol restaurar.
Correcte, molt bé. Sí, nosaltres el que estarem és uns mesos que estigui l'aquari, uh-huh. que estigui creixent i que estigui bé, I una vegada ja hem afavorit el seu creixement, això a la primavera, amb submarinistes també voluntaris, amb Ciència Ciutadana, agafarem les malles, que ara tenim 4 malles de coco, els 3 aquaris, i tenim recuperats 52 feixos. I els portarem, si sobreviuen tots, els portarem tots cap a la zona de restauració de Calafell.
Que està davant, per entendre'ns, de la costa de Calafell, de la platja de Calafell.
Correcte. Sí, sí.
Aleshores, aquest projecte es basa, entenc, en estudis científics que ens diuen que es pot mantenir aquest cultiu, és que no sé com definir-ho, en captivitat d'alguna manera, oi? D'aquestes...
Nosaltres li diem viver marí.
Viver marí, d'acord. És a dir, fem com si fóssim, com si estiguéssim davant d'un viver, però amb un viver amb aquari. No tenim peixos, sinó que tenim simplement aquestes plantes a les quals es van alimentant amb els nutrients que elles necessiten per mantenir el seu cicle vital.
Sí, és així.
Són molt grans aquestes peixeres, aquests aquaris?
Sí, realment som bastant grans. Pensa que són d'uns 80 litres al més petit, 100, 200 litres, són realment grans.
D'acord.
I en total, això, en el més gran tenim 27 feixos, en el mitjà tenim uns 12-15 feixos i en el més petit tenim uns 9-12 feixos.
D'acord.
Dels quals esperem que sobrevisquin.
Aquests feixos, quant de temps estaran en aquest aquari i quan es volen portar, per tant, a transplantar a l'interior del mar?
Aquesta és la hipòtesi que estem treballant, ¿vale? Degut a que ara s'està donant molts nutrients i els paràmetres físico-químics, igual que el mar, s'estan posant als aquaris, depenent de si creixen favorablement, en 3 mesos cap a la primavera és la millor època de transplantació al mar. I veurem a veure si podem fer-ho. En principi, sí.
D'acord.
Però és això, com us deia, és una fase pilot que és molt pionera, realment.
Sí,
aquí.
Això és el que us anava a preguntar, Andrea. S'ha fet això en el passat o estem aquí fent ciència en viu, per entendre'ns?
Les dues, perquè s'ha fet, sí que s'ha fet a Balears i tenim altres estudis que s'han fet. De fet, hem tret moltes dades d'altres estudis de Balears, de Múrcia, etc. Tot i que l'èxit costa que la posidònia creixi en els aquaris, es mantingui i es torni a posar. És un repte, realment.
D'acord.
És
a dir, això vau començar-ho el mes passat, al gener. Ara diguem, aquest divendres doncs mostrareu en quina fase està ara que estan totes aquestes plantes de Posidoni en aquests grans aquaris, però clar, la clau de l'èxit estarà en aquesta primavera quan, si heu aconseguit que aquesta Posidònia sobrevisqui aquests mesos als aquaris i creixi i arreli correctament en aquestes malles de coco, sigui quan es puguin transplantar, que entenc que també no deu ser una operació fàcil, senzilla, a l'interior del Mediterrani.
Sí, correcte. I no és fàcil perquè les hem de treure dels aquaris, les hem de mantenir amb l'aigua, en el vaixell, i les hem de baixar. Tot això s'ha de fer ràpidament, en unes poques hores, per després clavar-les en piquetes a sota a la zona exacta de restauració.
Han de arrelar amb molta profunditat?
No, la Posidònia no arrela amb moltíssima profunditat. És més o menys com arrela qualsevol altra planta que està al mar, o sigui, qualsevol altra planta de Posidònia que està al mar, qualsevol altre feix.
Sí, però em referia a molta profunditat de... és a dir, si els operaris, les persones que ho faran, han de baixar molt.
No, nosaltres les praderies, el bo que tenim de les zones que hem estudiat és que estan entre els 9 i els 14 metres.
D'acord.
¿Vale? No és... El bo de la Posidònia és que creix des del 0 fins als 30, o sigui, ja va creixent. Tenim praderies, la primera que vam estudiar, la de Creixell, que a 4 metres ja vam trobar Posidònia.
Uf.
De fet, arribem a més nord que en aquella. Sí, perquè quan més radiació solar, la planta creix més i té més nutrients per seguir creixent.
D'acord.
Per tant,
dir que
la profunditat no és tanta.
Com més amunt, doncs més rep els rajos del sol i, per tant, amb més facilitat es reprodueix i creix.
Correcte, sí.
De tota la franja costanera, des del Garraf fins a la costa de Tarragona, té praderies de Posidònia encara.
Sí, sí, sí. De fet, el projecte Posidònia Activa el que pretén és això, anar zona per zona, el que estem fent gràcies a la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia, la FECIT, cada any estudiar una zona diferent. Llavors, les zones que no estan protegides, que són espais no protegits del Mediterrani, nosaltres anem amb una sonda, amb el barco, i veiem si hi ha Posidònia. Llavors ho baixem amb submarinisme i corroborem si hi ha Posidònia allà. Una vegada està corroborada, marquem la cartografia i deixem les coordenades exactes perquè la gent no ancori allà, perquè no es pugui pescar tampoc a sobre de la praderia, perquè recordem que són espais no protegits i que es poden fer activitats nàutiques sobre aquests espais, i moltes vegades el desconeixement fa que s'arrenqui Posidònia sense saber-ho. Llavors és aquest el projecte.
Hi ha una part que sí que és protegida, oi? La part de davant, sí, de la costa de Sitges, del Garraf, sí que està protegida. Aquesta, diguem, quedaria fora de l'àmbit en el que vosaltres esteu treballant.
Correcte. Nosaltres treballem només en zones no protegides, perquè les zones protegides ja tenen una altra legislació més acurada.
Correcte.
Vale, llavors, per això treballem en zones que no estan protegides. Fem obertes les cartografies, és a dir, les deixem obertes, estan a la nostra pàgina web, obertes per tothom.
No li expliquis a la Posidònia si és real una zona protegida o no. Si som nosaltres els que ens anem d'encarregar de saber-ho. Perquè no hem fet la pregunta original. Per què és important que aquestes praderies de Posidònia es mantinguin?
Clar, és que la Posidònia és una planta amb gran interès biològic, perquè és la precursora d'ecosistemes marins importants. És la llar de moltes espècies, de més de 1.000 espècies, i també el que fa és donar molt oxigen. És una planta. Fa la fotosíntesi, aporta oxigen, capta tot el diòxid de carboni, i a part també fa de protecció costanera, evita la regressió a la costa, perquè amb les arrels fa com de barrera natural perquè la sorra de les platges no marxi. Llavors, tots aquests beneficis, a part donar-nos oxigen, la regressió, o sigui, tots aquests beneficis fan que la necessitem nosaltres en els nostres mars i oceans. I és per això que està protegida. És una planta protegida que en el Mediterrani és endèmica, només la podem trobar aquí.
D'acord.
És a dir, està protegida i només la trobem aquí. Sí, sí.
La planta en si està protegida, però algunes de les praderies no estan en una zona d'àmbit de protecció.
Correcte. I per això actuem en aquestes zones que no són d'àmbit de protecció. Perquè així tothom sàpiga que allà també n'hi ha.
D'acord.
I que allà no tirarem l'ancla, no? Si l'hem de tirar 10 metres més endavant, no la tirem 10 metres més endavant. I així no l'arrenquem.
Perquè
llavors, diguem...
Anava a preguntar, el fet que estigui protegida, què implica? Què vol dir? Que no, clar, evidentment no es pot arrencar com, no sé, com qui arrenca una farigola de la muntanya, no? Però tampoc ningú se la trobarà. O sigui, perquè clar, has de baixar 8 metres per trobar-te-la. Què implica que sigui una planta protegida?
Bueno, que sigui una planta protegida vol dir que no es pot tocar, que no es pot arrencar, que no es pot treure del lloc, que qualsevol submarinista no es pot emportar cap tros, ni es pot fer res. Nosaltres, per exemple, per fer el tema, tota la part dels aquaris, hem hagut de demanar tots els permisos per poder agafar els peixos dels fragments de Posidònia que ja estaven trencats a les platges. També, doncs, això, es poden fer seguiments en àrees protegides, etc. O sigui, implica la protecció de la planta.
D'acord.
Però no de la zona, sí.
A la nota de premsa hem llegit que aquesta herba marina ens proporciona gairebé el 50% de l'oxigen del planeta.
Sí. Sí, sí, en general la gent es pensa que la selva amazònica és la que ens dona l'oxigen, però en veritat el nostre planeta està format pel 70% aigua, i aquest 70% que és aigua, la gran part de l'oxigen ens el dona el mar, des del fitoplàncton fins totes les altres plantes marines o fanerògames marines, com són la cimodocea, que has comentat tu abans,
sí,
la posidònia oceànica, vale? Que són les plantes que ens donen aquest oxigen, que nosaltres estem respirant. Sí, sí.
D'acord. Perquè davant de les nostres costes el que bàsicament tenim són aquestes dues espècies, per una banda
sí,
la posidònia i per l'altra banda la cimodocea.
Sí.
Què en què s'assemblen i en què es diferencien aquestes dues plantes, aquestes dues espècies?
Doncs mira, molt fàcil. S'assembla que les dues són plantes, no són algues. Uh-huh. Per tant, tenen arrels, tenen fruits, tenen flors. ¿Vale? La diferència principal entre la decimodocea i la posidònia és que la posidònia és molt més gran. És més alta, pot arribar a 1,20 m i és molt més contundent. És una planta més robusta. Mentre que la decimodocea és molt més petitona, és menys alta, uh-huh. i per tant, realment es veu a simple vista la diferència. És molt més petita en comparació a la posidònia.
Val, d'acord. I per què sempre, quan parlem de protegir, sempre parlem més de la posidònia que de la decimodocea?
Perquè la posidònia és això, el que dèiem, no? Realment és l'hàbitat que ens dona moltíssimes més espècies, perquè és una planta uh-huh. que és més gran. Llavors, ja ens evita la regressió de la costa molt més la posidònia, perquè pot arribar fins a 1,20 m, ens dona molta més proporció d'espècies, perquè nosaltres amb el registre de posidònia activa hem trobat ja 242 espècies, que també les estem estudiant, les espècies que viuen a la posidònia.
Sí.
També ens dona això, tota aquesta part d'oxigen, i també perquè és endèmica del Mediterrani, aquesta la posidònia, i a sobre està en regressió, per això també es parla més d'ella, perquè és una planta que et dona molts, molts, molts beneficis i la trobem en regressió i només aquí.
Quan comentes que està en regressió, com detecteu aquesta regressió? Aquesta regressió és intensa? Aquesta regressió s'ha accelerat o s'ha reduït en els últims temps? És a dir, com podem definir aquest grau de regressió que pateix la posidònia?
Sí, nosaltres des del projecte Posidònia Activa, el primer any vam detectar una praderia a Creixell uh-huh. i a Roda de Barada 80 hectàrees. Aquesta és una praderia molt gran i molt extensa. La de Sant Salvador i la de Comarruga és de 10 hectàrees. És bastant una miqueta més petitona, però també està en bon estat de salut. Què ha passat a Calafell? Que s'han trobat aquesta regressió degut a activitats pesqueres i activitats de fondeig. Llavors, com es detecta això? Perquè es veuen els feixos desarrelats del substrat. Uh-huh. I al veure feixos desarrelats, tu ja veus que en aquella zona doncs ha passat alguna activitat que ha fet que la planta es desarrelés. ¿Vale? I també els temporals. Les dues accions són les accions més naturals, de temporals més forts cada vegada més degut al canvi climàtic, uh-huh. com també les activitats humanes, que la desconeixença fa que que regressioni. És per això que nosaltres hem deixat les cartografies a la nostra pàgina web, estan públiques. Totes les cartografies d'aquest projecte, tant les de Creixell com i Roda, les de Comarruga i Sant Salvador i les de Calafell, estan obertes a la pàgina web perquè tothom sàpiga exactament on està la praderia, per allà no fondejar.
Perfecte, és a dir, que tothom que faci activitats aquàtiques en aquestes àrees no protegides pot tenir la cartografia amb GPS perfectament doncs descarregable per tal que de sàpiga allà on no hauria de fer doncs activitats perquè doncs podria malmetre aquestes plantes marines.
Sí, 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 correcte.
Aleshores, el transplantar, doncs això, un petit nombre de plantes, no arregles el problema. Fins a quin punt, quin és l'objectiu final d'aquest projecte dels aquaris, de cuidar plantes però després de portar-los? Perquè, clar, si estem parlant de 80 hectàrees, transplantar 80 hectàrees seria impossible. Fins a quin punt doncs, voleu, per una banda, consciència i per una altra banda, doncs, això, pal·liar el problema a través d'aquesta acció?
Clar, és que aquí hi ha les dues línies que bé comentaves tu, no? La part de conscienciació, la part de donar a conèixer la importància d'aquesta planta i de que cal restaurar-la i cal conèixer les zones on viu per no fer activitats humanes allà i per, sobretot, també ajudar-la. I la part d'aquesta hipòtesi fase pilot que estem fent, que és una zona molt petita i molt determinada. Realment nosaltres estem estudiant una zona exacta que és allà on replantarem, perquè ja s'ha vist que les corrents, que els sediments, és una zona bona, que no s'ha de fer a tot arreu això, sinó s'ha de fer en zones exactes on ja hi ha mata de posidònia, ¿vale? I pel substrat i tant per les corrents és bona de trasplantar ja. Llavors, a nivell de magnitud, no serà una gran magnitud en comparació amb les grans densitats de posidònia, tot i que és important fer-ho per anar pal·liant el problema a poc a poc. Vale? Llavors, ens ho prenem com una fase pilot, una fase de restauració, de veure si creixen els peixos adults de posidònia als aquaris, si es mantenen bé, de portar-los al mar i de veure què va passant i de veure si aquesta restauració funciona per de cara a anar replicant-la en altres llocs.
D'acord. Perquè Anèlides, la vostra empresa de serveis ambientals marins, porteu a terme més projectes a part d'aquest del que estem parlant ara. Em sembla que, i ho comentava al principi de l'entrevista, em sembla recordar haver-vos entrevistat quan portàveu a terme tallers aquí a Sitges, camps de treball.
Sí, nosaltres portem des d'una part d'educació i divulgació molt important, on fem això, tallers dedicats al mar i a la ciència, d'activitats de lleure amb valor afegit, dedicades al mar, com són els camps de treball i les estades científiques, que són per joves, que el que fan és això, de petits biòlegs, fan de científics, i el que van és detectant la biodiversitat que hi ha a Sitges. Vam trobar també l'alga assassina, la caulerpa, que és una alga que el que fa és desplaçar la posidònia, vale? La caulerpa cilandràcia, també la vam trobar a les estades de joves. I el que fem també són projectes de ciència ciutadana. A través de les nostres activitats de snorkel i de submarinisme, els donem càmeres aquàtiques a la gent i totes aquestes càmeres, totes aquestes fotos, les pengen a la plataforma MINCA, que és la plataforma de l'Institut de Ciències del Mar, de Ciència Ciutadana. Uh-huh. Llavors, tu quan vens a fer alguna activitat, ja sigui campaments, o sigui un snorkel o una activitat de submarinisme, sempre tindràs aquesta part de ciència on faràs fotografies de tota la biodiversitat que vas veient i les penjarem. Perquè així fem el registre de biodiversitat, que l'any passat vam treure el primer llibre de biodiversitat del barcelonès, que recull 232 espècies del litoral del barcelonès, de Badalona, Barcelona i Sant Adrià del Besòs, que no hi havia cap llibre del barcelonès dedicat a la biodiversitat. I és un llibre que està fet per la gent, per la gent que ha fet les fotografies i per la gent que li agrada el litoral. Llavors, és també, no fem aquesta doble vessant, la part de ciència, de conèixer què està passant amb el Mediterrani i anar intentant pal·liar la situació i fer la part de divulgació perquè arribi a tota la ciutadania tota la feina que estem fent.
D'acord, ciència i consciència, podríem dir.
Sí, correcte. Sí, sí.
En aquest sentit, anava a dir ja... Hi ha prou consciència del que tenim sota l'aigua? Més que res perquè no ho veiem, perquè sempre estem...
Sempre
mirem més allò a la muntanya, si hi ha arbres, si no hi ha arbres, si s'està desforestant o no, però en canvi tenim poca consciència d'allò que no veiem, que està sota l'aigua, no?
Sí, és que com bé dius, sempre mirem més el medi terrestre que el medi aquàtic. Pensa que el 90% de l'oceà no es coneix. Només coneixem un 10% de l'oceà. Llavors és això, que costa molt més sempre conscienciar a persones de coses que no veus, que no són tan tangibles, com del medi terrestre. Però tot això també té el seu atractiu.
Clar.
Perquè quan la portes a la gent a l'aigua i ho veu amb els seus propis ulls, diu quines meravelles tenim aquí i que hem de cuidar. Llavors és la doble vessant aquesta, no? Sí que costa més arrencar i agafar la gent i portar-la a l'aigua, que vegi exactament el que està passant, que vegi quina biodiversitat hi ha, que vegi com pot ajudar en aquesta biodiversitat, però després surts amb una altra consciència de l'aigua. Surts amb una idea de que a part de plàstics, que n'hi ha molts, perquè estan contaminats els nostres mars i oceans de tot el planeta, també hi ha molta biodiversitat que conviu amb aquests plàstics, i que les platges són ecosistemes vius. Llavors, també és molt gratificant això. És un repte més gran, però és molt gratificant quan la gent realment acaba de sortir i veu que hi ha molta vida.
Anna, a preguntar, la gent se sorprèn molt del que veu, del que troba, tant del bo com del dolent, eh? És a dir, tant de la biodiversitat que pot veure com de la contaminació que pot trobar.
Sí. Nosaltres que fem snorkel a Barcelona, a Badalona, a grans ciutats, a Sitges, a ciutats com que la gent es pensa que no hi ha tanta biodiversitat com la que hi ha, per la banda de la biodiversitat la gent es sorprèn molt. Perquè diu, ostres, acabo de veure un pop a dos pams de platja. Acabo de veure una sípia que no havia vist mai. He vist diferents tipus de peixos i a sobre m'he sapigut el nom. Nosaltres els expliquem els diferents tipus de peixos, com es diu cadascun, quines curiositats té. Llavors, amb la banda de la biodiversitat surten molt sorpresos, perquè és això, no s'esperen, no?, que hi hagi tanta biodiversitat tan a prop de casa seva. Uh-huh. I de la banda d'impactes, sí que és veritat que nosaltres quan fem els snorkels, tant els monitors com la gent, portem bosses de reixeta i anem recollint tot el que trobem. I sí que és veritat que trobem moltes llaunes, trobem molts sedals i molts ploms de pesca, d'activitats que es fan als mateixos espigons que arriben al mar. I sí que és sorprenent, no?, que activitats tan a prop de platja que es trobin aquests impactes. Mm-hmm. Perquè alhora estàs veient la biodiversitat, cal conviure amb aquests impactes i és una llàstima, no? I per això també fem aquesta part d'acció de recollir el que anem trobant.
Per tant, en definitiva, doncs això, aquesta consciència ciutadana, doncs tothom que s'acosti segurament ja té una certa predisposició per això, per una certa curiositat, perquè sense curiositat, evidentment, doncs no es fan les coses i per tant, doncs d'aprendre i de descobrir-ho. Aquest divendres, com dèiem, hi ha aquesta jornada divulgativa Posidònia Activa, en la que doncs, la gent podrà apropar-se en aquest projecte de transplantament, podríem dir, de Posidònia, que s'ha recollit, atenció, s'ha recollit de temporals, s'han posat en grans aquaris i que, doncs, si tot funciona i tot va com hauria d'anar, es podrà tornar a l'aigua i podrà tornar a reviure en el Mediterrani, davant de la costa de Calafell, on s'han detectat zones de regressió d'aquesta Posidònia. Andrea, com a posada, moltíssimes gràcies per aquesta explicació, que vagi molt bé aquesta jornada i, sobretot, que vagi molt bé aquest projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.